Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció ara perquè us volem parlar de la jornada de prevenció del suïcidi per agents d'actuació immediata convocada per la UGT. Està adreçada als treballadors públics que treballen en situació de màxim estrès, com per exemple policies, personal sanitari, treballadors de presons, serveis socials i d'altres. Nosaltres us volem donar tots els detalls d'aquesta activitat que es fa a la Casa del Mar i que s'allargarà fins al migdia. I per això el que farem doncs, és ara, durant uns minuts, parlar-vos de què tracta aquesta iniciativa.
L'entrevista.
I precisament per això avui ens acompanya l'Albert Herreros, que és el delegat sindical de l'UGT de la Policia Municipal de Sabadell. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Explica'ns com sorgeix la idea de fer aquesta jornada en prevenció del suïcidi per agents d'actuació immediata. Suposo que necessitàveu d'aquestes eines per actuar.
Sí, la veritat és que això va sorgir amb un company que s'encarrega una mica de la formació del sindicat d'UGT i ho vam comentar degut a la problemàtica que hi ha i la falta d'eines que tenim, sobretot els policies i els serveis públics, de cara a poder una mica sentir-nos una mica protegits o formats en aquest aspecte.
I explica'ns també, Albert, quins són els encarregats de fer les ponències d'aquesta jornada.
Doncs comptarem amb la presència de Diego Palao, que és un psiquiatre especialitzat en els temes del suïcidi, Beatriu Almenar, que és metgessa i s'encarrega una mica dels protocols interns que hi ha a la Guàrdia Urbana en cas dels policies que necessitin eines per afrontar aquestes problemàtiques. Tenim també a Cecília Borràs, que és la presidenta i fundadora de l'Associació Després del Suïcidio.
Sí.
Que ella té una gran experiència i ens pot explicar una mica des de la visió una mica dels afectats també. I després tenim també José Antonio Cáceres, que és, a part de ser de la UGT, ha sigut també policia i també està especialitzat en el mindfulness i aplicat a les policies.
I tot això doncs, seran aquestes ponències, aquests debats entre els assistents, però em sembla que també es faran fins i tot tallers.
Sí, després de la pausa es faran uns tallers assimilant al màxim a la realitat, on es podrà veure com s'intervé en una intervenció on pugui haver algú que tingui alguna acció suïcida. I és una mica el que hem fet és, a part de que sigui per agents de primera intervenció, també que pugui servir de cara a nivell de com actuar en aquestes situacions.
Us preocupa com a agents aquestes dades, que ara en parlarem també amb el doctor Diego Palao, però us preocupa a vegades no tenir eines, recursos per tractar o per donar assistència en determinats casos?
Sí, de fet és un dels motius pel que hem fet la jornada d'aquestes ponències, per remoure una mica a nivell institucions, a nivell de caps de policia, a nivell d'una mica de poder fer que hi hagin més accions en quant a preparació i serveis per aquestes situacions. De fet, accidents el trànsit, per exemple, que hi ha moltes víctimes de trànsit, sí que es fa estudis, prevencions, i és com una mica més conscienciat el tema. Llavors, el tema del suïcidi, esperem que sigui igual.
És que ara en parlarem amb el doctor, però fins ara ni tan sols els mitjans gairebé en parlàvem, És un deute que tenim pendent aquest, i clar, amb l'esclat de la pandèmia suposo que ens ha agafat a tots una mica sense els deures fets, no?
Sí, sí.
Doncs vinga, anem a presentar precisament el doctor Diego Palao, ja sabeu, és psiquiatre, director de salut mental en la Corporació Sanitària del Parc Taulí, però avui també ve amb el barret de coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidi de Catalunya. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
D'entrada, suposo que l'Albert els hi va fer la proposta, que els hi va semblar?
Pues sorprès, però molt, molt agraït. He d'agrair el que hagin comptat amb nosaltres, amb el Pla Pres, per organitzar la jornada. Denota pues, una sensibilitat i una responsabilitat absolutament necessària. Tu ho has dit, no? Hem passat de no parlar de la mort per suïcidi a tenir aquestes iniciatives. Ha estat iniciativa d'ells, de la formació dintre del sindicat, i per tant, agraïment.
Clar, perquè les dades fan reflexionar. L'any passat, 1.200 noies, adolescents, van intentar treure's la vida a Catalunya. Sembla que els intents de suïcidi entre noies d'edat, de menors d'edat, gairebé s'ha triplicat en 4 anys. Us preocupa els professionals també de l'àmbit sanitari?
Sí, sí, ens preocupa moltíssim, especialment perquè les tentatives de suïcidi són el principal factor de risc del suïcidi consumat. Per tant, si s'incrementen les tasses de tentatives poblacionals i en aquest grup d'edat que tu has comentat, les noies joves, hem d'estar molt alerta i desenvolupar intervencions per poder prevenir que això no esdevingui una situació encara més greu. Ja és greu la tentativa, però encara seria més greu tenir que parlar d'un increment de la mortalitat per suïcidi.
Primer de tot, què és el que es fa des del Pla de Prevenció de Suïcidi de Catalunya? No? Quins són els objectius? I també ens agradaria que ens expliqués aquests tallers de gestió emocional que preparen, no?, a les aules.
Sí, realment, jo crec que el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya va ser aprovat pel Govern de la Generalitat al setembre del 2021 i és algo que s'estava gestant des de temps enrere, és a dir, però que ha vingut ens facilita tenir una eina per fer front a aquesta situació d'increment del risc de conductes suïcides post-pandèmic. I per tant, quins són els objectius? Pues ajudar a reduir les conductes suïcides en general i la mortalitat per suïcidi en el temps de com aplicant intervencions que sabem que basades en l'evidència, en la recerca, que són eficaces i que podrien reduir les conductes suïcides i la mortalitat per suïcidi i que ja ho han fet en altres països.
Clar, tenir aquestes eines és necessari doncs, per fer aquesta tasca. Jo també tenia la curiositat per què aquestes xifres són molt més altes en noies que en homes, que en nois.
Bueno, en primer lloc, l'estrès postpandèmic ha afectat a tota la població, perquè més a les noies en relació a les conductes suïcides. Ja partíem d'una incidència de conductes suïcides en noies molt més alta que en nois, pues, de l'ordre de 400 i pico casos per any en noies i de només 100 casos en nois. Per tant, en noies s'ha triplicat i en nois s'ha doblat, però hem passat lo realment rellevant és en les noies. I per què en noies? Realment no tenim una explicació satisfactòria. Recentment hem publicat un estudi a Sabadell a noies que havien fet tentatives de suïcidi i que havien estat tractades al Parc Taulí de 90 casos, analitzant les característiques dels casos abans de la pandèmia i després de la pandèmia. I sí que hem trobat algú que no s'havia trobat anteriorment, i era que i és que les noies que fan més tentatives de suïcidi després de la pandèmia són noies que tenen patologia psiquiàtrica més sovint, és a dir, que tenen trastorns d'ansietat, trastorns de conducta alimentària, trastorns depressius. Abans de la pandèmia hi havia una proporció menor de casos, però majoritàriament eren com resposta a situacions estressants. Ara també, però s'afegeix aquesta situació de descompensació d'un problema de salut mental. Per tant, que l'explicació és que aquestes noies que tenien més vulnerabilitat desenvolupen amb més freqüència tentatives de suïcidi.
Clar, s'accentua, no?, perquè ja els casos eren més greus. Com pot ajudar, que ara també parlarem de la jornada, però com pot ajudar també doncs, a això, que les escoles incorporin, no?, doncs, en el seu currículum aquesta informació, aquesta gestió, no?, fins i tot emocional, perquè costa molt, no?, doncs a vegades acceptar les dificultats de la vida, i més als joves avui dia, amb aquest món virtual perfecte, no?, de xarxes, de tecnologies, que suposo que encara genera més pressió afegida a la incertesa, no?, que viuen.
Sí, realment quan es fa un estudi, s'ha publicat recentment un estudi sobre la soledat. Hi ha dos franges d'edat en què es detecta soledat. La gent gran, per raons normals i comprensibles, però també en joves, no? En un món d'alta tecnologia, d'alta comunicació. És una soledat subjectiva, però viscuda, que crea un malestar, disfunció, etc. Bueno, realment, estem trobant que aquest increment de les tentatives de suïcidi en noies es va produir arrel de la tornada a l'escola. Al setembre del 2020, després de l'any 20, és quan... Per què? Perquè van recuperar de cop tot l'estrès que pot haver-hi a l'escola sense la possibilitat de compensar amb activitats comunitàries, amb relacionals. Per tant, amb una dificultat per poder gestionar el malestar d'una altra forma més adaptativa. I tu ho has dit, la rigidesa, la impulsivitat que sovint acompanya l'adolescència en persones vulnerables, pues es produeix aquest tipus de conductes que són clarament desadaptades i que, com ja saps, des de fa anys estem treballant al Parc Taulí amb una intervenció intensiva perquè aquests joves no ho tornin a fer. Però sí que és veritat que és molt més interessant i podria tenir més impacte anar més enllà, més enrere, o sigui, tractar de que els joves tinguin eines pròpies per gestionar el malestar i la frustració.
Exacte, perquè si no fem els deures, no, nosaltres com a pares, com a professionals de l'àmbit sanitari o també com avui l'Albert, no, com a agents dels cossos policials, el cert és que els qui sí fan els deures són tota la gent, no, que alimenta les xarxes socials, on fins i tot podem trobar també informació, eines, no? Quan, doncs, això, hi ha joves que es volen suïcidar o tenen trastornos, no, alimentaris o qualsevol conductes, a la xarxa sí que trobem, no, molta informació en aquest sentit, no, que encara pot agreujar més aquesta situació.
Sí, efectivament, o sigui, aquestes persones vulnerables, aquests joves vulnerables, justament troben l'accés fàcil a grups que recolzen i que validen pues aquest tipus de conductes, com t'has de connectar, de rebre el suport per part d'altres d'activitats, diguéssim, d'intervencions que puguin ajudar-li a superar la frustració. Això és el que pretén aquesta intervenció en les escoles. Reconèixer els sentiments negatius, la frustració, la impulsivitat, aprendre a gestionar-los d'una altra forma i també ajudar-los a que busquin una ajuda adequada. En aquest cas, si el problema és d'una entitat molt, molt intensa, fins i tot a nivells de la salut, no? A nivell dels centres de sanitaris.
Igual que, doncs, es fa des de fa anys, no?, amb la plataforma Almany You, no?, del Parc Taulí, que precisament vol donar aquesta informació adreçada als joves i als familiars, no?, amb aquests recursos, no?, tan necessaris.
Efectivament. Estar presents a les xarxes socials, a la internet, amb informació positiva i amb eines que puguin facilitar l'accés a una ajuda efectiva.
Com aquests tallers que s'impulsaran, a partir de quan? Que estarem ben atents per veure com van evolucionant.
Bueno, realment ja s'estan fent aquest tipus d'intervenció en alguns centres, en Barcelona, bàsicament en Girona, però de forma més aïllada. Nosaltres també tenim intervencions en les escoles de salut positiva, però es tracta de fer una intervenció estructurada que es pugui reproduir any darrere any i que formi part del currículum dels adolescents, bàsicament de 14-15 anys, que és l'objectiu d'aquests tallers. Intentarem que estiguin abans de que acabi aquest curs, almenys preparar-ho tot perquè, sí, com molt tard, al començament del proper curs, es puguin desenvolupar, si no en tots els centres, en la majoria dels centres.
I també, què li sembla, doncs, que hi hagin propostes com les que avui, no, abordem amb aquesta jornada, que va, doncs, en concret per aquests agents d'actuació immediata, perquè suposo que és fonamental, no? Doncs, les primeres intervencions, no? Com reaccionem, quines paraules, quin missatge oferim, no, als joves.
Efectivament, l'Albert ho ha comentat abans, reben formació per intervenir en accidents de tràfic que provoquen una tercera part dels morts que provoca el suïcidi, i els agents d'actuació immediata, sí, actuen pràcticament en tots els casos de suïcidi consumat i de suïcidi, i no en les temptatives, perquè aquí en molts casos actua els serveis sanitaris en primer lloc, però en els casos de suïcidi consumat sí que actuen en tots els casos, i també estan al carrer, són agents que estan a la nostra comunitat, i per tant que rebin, poder compartir una formació antiestigma que perquè identifiquin que el suïcidi, que la conducta suïcida és un problema bàsicament causat per un problema de salut mental, i que puguin ajudar a identificar-lo, no només en la població general, sinó també entre companys, perquè és el doble objectiu d'aquesta formació. No hem d'oblidar que la incidència de conductes suïcides dintre dels cossos de seguretat, no a Catalunya, no arreu del món, és molt més alta que en població general. Per tant, és més important que aquesta formació no només la puguin adreçar per reconèixer i ajudar els propis companys, en aquest, que és molt important, sí, i en aquest cas també la seva sensibilitat i la possibilitat d'intervenir pues, com agents de la comunitat en la identificació i ajuda a les persones que han fet tentatives o que detecten que tenen un risc de suïcidi, que sàpiguen, que tinguin les eines per poder identificar, sí, i que coneguin quins són els protocols que tenim a Catalunya, que els tenim, i que, igual que ara es parla molt de la saturació del sistema, per l'atenció a la prevenció del suïcidi, és un tema prioritzat. Com a coordinador del Pla Pres, sí, ho he de dir, que el Codi de Suïcidi de Catalunya ens posa en una situació de molt avantatge, perquè tots els casos que es detecten del risc, sí, es visiten després de l'alta hospitalària en menys d'una setmana, en el cas dels adults, i en menys de 3 dies, en el cas dels nens. I això és una acció que estem fent ara, encara que tenim, sí, limitacions en el nombre de professionals. És un tema absolutament prioritzat.
Doncs això és important també destacar-ho, no? Que malgrat de la manca de personal es fa, doncs, aquesta tasca, no? Perquè és una prioritat i perquè, doncs, és de vital importància, no? M'imagino donar resposta i acompanyament a aquestes persones.
I si em permets, només afegiria que entre visita i visita, les persones que de risc, tenim un telèfon, el 061, que és el telèfon de la prevenció del suïcidi de salut. Per cert, els tallers que es fan també participa al 061, les emergències i les persones que estan atenent el telèfon de la prevenció del suïcidi de Catalunya.
També, doctor, què li sembla, doncs, que avui dia cada cop es parli més, es facin jornades com aquestes, no? És de vital importància també que com a societat canviem la nostra mirada, no?
Sí, i jo crec que alguna cosa està passant, perquè sí que hem detectat, és un tema probablement que s'ha de consolidar, però sí que hem detectat que és veritat que s'han incrementat les tentatives de suïcidi. El registre del Codi de Suïcidi tenim un increment molt alt, hem passat de 2022 7.500 casos en tot Catalunya, quan estàvem parlant de 3.000-4.000 abans de la pandèmia. O sigui, s'han incrementat 3.000 casos a l'any, majoritàriament en joves, però també en altres grups d'edat. Això és important, però la proporció de casos que s'atenen abans de fer la tentativa és molt més alta. Hem passat de que només abans de la pandèmia un 30% dels casos era consultant per ideació suïcida i el 70% per una tentativa, i ara estem en un 40-60. És a dir, un 40% de les persones consulten, busquen ajuda abans de fer una tentativa, que és l'objectiu que tots tenim.
Clar, que aquest és l'objectiu i per això hi ha doncs, aquests protocols i aquestes eines, no? Albert, com han rebut també doncs, la resta de companys, no? Tenir doncs, a disposar d'aquesta jornada i també dels altres cossos, no? Perquè com ara parlàvem, també hi haurà doncs, a bombers i altres doncs, a membres, no? Metgesses i professionals. Com han rebut aquesta proposta?
Sí, la veritat és que la iniciativa ha agradat molt. I propostes com aquesta és la que els agents, en el cas de les policies, volen que es facin més i que es facin més de manera contínua. No que es facin unes jornades i que quedi aquí, sinó que al final és el que he dit abans, no? Remoure una mica aquests aspectes per tal de que s'implantin cadascú en el seu cos, ja sigui policia, bombers, el SEM, agents rurals, tots els cossos que estem d'agents a primera intervenció.
Ah, clar, per això que deies, no? Que no quedi com un bolet de només una jornada, mm-hmm. sinó tenir tota aquesta informació, aquests recursos, aquest acompanyament, no? Per tenir-ho present al llarg de les vostres intervencions. No sé si en el teu cas també t'has trobat en alguna situació com la que doncs, abordareu en aquestes jornades.
Bueno, les jornades, a més, hi ha intervencions, no? S'ha enfocat a més de a nivell intern de que per les casuístiques que tenim en els cossos es puguin detectar i preveure alguna possible idea suïcida o problemes d'estrès que puguin desencadenar en el pitjor de tot, doncs també s'ha enfocat en intervencions a actuacions, no? I sí, en la meva vida professional he intervingut en algun cop en algun tema de suïcidi, sí, sí.
I suposo que és la jornada, no?, que t'hagués agradat a tu doncs, a tenir aquestes eines i aquests recursos, no?, quan doncs, vas tenir o vas haver d'afrontar, no?, qualsevol d'aquesta situació complexa. No?
Sí, exacte, quan més formació millor, i la veritat és que quan més preparat està un per afrontar aquest tipus d'intervencions, pues, es fa amb més garanties i també per un mateix, per poder intervenir el millor possible.
I també, doncs, com dèiem, no? Per canviar la mirada també dels cossos de protecció, no? I de prevenció i seguretat, que sempre que vens aquí al matí de Ràdio Sabadell ens expliques, no? Doncs aquesta tasca que intenteu fer també de donar aquesta proximitat, aquest servei també, no? Al ciutadà.
Sí, correcte. De policia assistencial, sobretot, d'ajuda al pròxim, no? I no només per vetllar pels ciutadans, per la seguretat ciutadana i ordre públic, sinó que també d'estar pròxim al ciutadà i aportar a la ciutadania el millor que de cadascú.
Per acabar, doctor, per la gent que ens escolta, no? També no sé quines eines podríem oferir, no? Ja que avui parlem de, doncs, això de com prevenir el suïcidi.
Sí, bueno, jo crec que hem de dir dos coses, bàsicament, no? Que les conductes suïcides, la persona que pensa en treure la vida, està en una situació de desesperació intensa, sempre. És de dolor mental, de dolor psicològic, de patiment. Ningú que estigui decideix amb serenitat, o és molt raro realment, però sí que és possible, però el treure's la vida està associat a un problema de salut mental, en el que hi ha aquest patiment, i un segon element que és l'aïllament, és a dir, la persona se sent subjectivament aïllada encara que estigui rodejat de la seva família, perquè no se sent escoltada, no se sent atesa, no se sent probablement perquè porta un temps en una situació de desesperació, de malestar, i no percebeix aquesta ajuda. Per tant, qualsevol persona que vegi que un company, que un amic està en una situació de desesperació, amb símptomes depressius, tristesa, anedònia, un canvi, hem de preguntar. Si la pregunta que més difícil és: no estaràs pensant en morir-te? I a partir d'aquí probablement aquesta persona descobrirà que té una persona que l'està escoltant i podrà rebre una ajuda eficaç, perquè si realment ho està pensant i constatem que fins i tot està planificant-lo, pues lo hem d'acompanyar i de la mà a que pugui rebre una ajuda eficaç. I ara tenim el 61 per si és una situació imminent i no ens dona temps a arribar a urgències.
Doncs aquests són els recursos, ja sabeu. Hem d'escoltar més, no jutjar, i sobretot intentar això, fer costat a la gent que es troba sola, perquè la solitud no desitjada és molt crua i al final doncs acaba passant factura. Moltíssimes gràcies a tots dos per això, per explicar-nos aquesta jornada i sobretot per oferir doncs aquests recursos i també per explicar-los als nostres oients. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins 1:00 del migdia.